Furcal Xavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puigmercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. El periodista Xavier Gual presenta un espai per a la conversa de gent normal amb vides potents i imprevistes. Hi ha històries úniques i diferents més enllà dels famosos i les celebritats. Parlarem amb persones per davant dels personatges. I ningú és anònim, ni al món ni a l'estació. Tots tenim una història vital i potent i alguns de vosaltres vindreu a explicar-la. Aquest dimarts 25 de març estrena a 8:45 del vespre. Parlarem amb Isaac Besora i Eric Besora, dos germans bessons, genèticament idèntics però amb vides pròpies. Només a l'estació, a Canal Taronja de Televisió.
Voldria dir-te que tu ets part de tot el que jo faig, que hi ha una llei que ens uneix per molt que ens vulguin separats.
Ara és el temps de recollir allò que has anat sembrant al llarg del camí. Ara és el moment, moment d'agrair. Fes-ho per tu, fes-ho per mi. Quan veus sortir el sol, quan veus fer-se nit, pensa en el planeta blau.
A la fi tornaré a mi, només l'ànima sap tot el que patim. Porto un temps que no sé on vaig, m'he buscat per recordar-me qui era abans. He d'acceptar que les coses van canviant i encara em queden moments per ser feliç. Ja no espero, ja no espero, ja no ploro.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra Lliure, amb Pilar Gonyi.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou Barra Lliure. Avui farem tertúlia, ja ho veuen. Si ens, com que ens ficaran la càmera, avui fem tertúlia de dones, molt contents, i a més avui volem parlar d'una dona que és l'Anna Maria Solà, i per això avui a la banda dreta de la taula m'acompanya la seva filla. Anna Maria, gràcies per ser avui aquí, gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
I també la Conxita Parcerissa, ella és historiadora. Gràcies, Conxita, també per ser avui aquí amb tots nosaltres. I a l'altra banda tenim a l'Anna Llobet i a la Laura Massana. Què tal? Benvingudes.
Molt bé, gràcies.
Molt bé.
Pluvia ara?
Bastant.
Sí? Sí. Benvinguda la pluja. Començarem parlant, si us sembla bé, de d'aigua, de sequera, és que jo no sé si dir sequera en continua vent-hi, eh? Això ja no, de moment no la podem eliminar. Ahir, doncs, el govern deia i modificava aquest decret de sequera en alguns municipis, ens afecta a la Catalunya central, estàvem alguns en estat que han canviat, Sant Salvador de Guardiola, esteu igual, eh?
Estem igual i agraïm moltíssim aquesta pluja, que a més no està fent mal, i tant de bo continuï plovent uns quants dies més, i perquè, clar, ens sembla que està plovent molt i que hi ha molta aigua, però realment si mirem amb les reserves de fa 10 anys enrere, doncs clar, estem pitjor, amb la qual el perill ara és de que ens sembli que ja no hi ha sequera i no és així, vull dir que hem de continuar estalviant, però estem més tranquils.
Jo crec que l'any passat, jo no recordo, perquè el temps passa molt, molt de pressa, però l'any passat vam tenir una cosa similar, no? Ens va ploure molt, suposo que devia ser més cap a la primavera, però...
Sí, però sí. No va ploure tant i tants dies.
No, tant. No.
Aquest nivell de pluges no el teníem des del temporal Glòria, que en aquell moment va fer destrossa, que el que deia ara l'alcaldessa, que això és una cosa bona, que és el fet de que plou i aquesta aigua que filtra, que les arrels dels arbres s'hidraten, que els arbres fan goig, que no s'emporta res, que no es carrega res, i això és el fonamental. I crec que ens hem de posar al cap que estem en una emergència climàtica en un país mediterrani, que l'aigua és un bé escàs, que l'hem de cuidar i preservar molt, i que això és, bueno, els que creguin en Déu és una benedicció, els que no hi creien diuen, mira, ha sonat la flauta, però com que si sona la flauta hem de preservar-ho, i per tant jo crec que no s'aixecaran totes les restriccions, només en alguns casos molt que estaven, jo que sé, a la zona de l'Alt Empordà,
sí.
Llavors una mica que puguin regar, vull dir que però està bé, però vull dir està bé que no es digui, ah, mira, doncs vinga, no? Tornem-hi, no? O no deixem d'invertir perquè perdem molta aigua amb canonades mal construïdes o canonades que estan fetes malbé. Hi ha molta feina a fer amb el tema de l'aigua. És una infraestructura tan important com la C-55, però no ho veiem. Però ho és.
Sí. El que passa que a vegades tens quan passen aquestes coses tens la sensació, o potser hi ha molta gent que té la sensació de dir... Ah. No?
Sí.
S'ha acabat.
Sí, sí. És que no n'aprenem,
No n'aprenem.
No, és com la pandèmia del Covid, que en aquell moment ens semblava, es deia sempre, no? Sortirem millors sí. Persones. Bueno, estem igual a pitjor que en general. No n'hem après, continuem fent el que fèiem, i amb això de l'aigua doncs passa igual, que la memòria que tenim és molt curta, i ara hem passat d'unes limitacions molt bèsties que teníem l'any passat, que jo recordo que no sabíem a hores d'ara encara si podíem obrir la piscina
sí,
municipal.
Sí, és veritat, de les l'any passat. Recordeu,
us en recordeu que no sabíem si podríem obrir la piscina, estàvem al març i no sabíem, i clar, perquè la situació era molt extrema, fa un any d'això i sembla que sembla una cosa que sigui impossible, que ens diguin que no podem obrir una piscina.
Si som de la zona que ens vam inventar la sèquia perquè ens faltava aigua.
Exacte,
si és que al final,
que al final sí que ens hauríem de fer una mica de el sí. Que diu ella, la Laura, una mica d'introspecció i de fer un exercici de pensar que realment no podem baixar la guàrdia mai, per molt que plogui ara,
A més, hem agafat un seguit de costums, Jo crec que potser molts ja els teníem, d'altres no, però és allò de dir, ostres, doncs quan t'estàs rentant les dents no costa res tancar l'aixeta. Quan t'estàs rentant les mans no costa res tancar l'aixeta, no? O no deixar les aixetes allò... Fins que l'aigua es posa calenta, deixar-les... Tot això són costums que segurament hem anat... potser les hem anat agafant cada vegada més i que potser no les hauríem de perdre.
Jo crec que les tenim com incorporades.
Sí,
especialment
sí.
La de les dents.
Sí.
Ja, ho veus en els nens petits i les nenes. Ja, ho fan d'esma ja, no? Pum, la tanquen, no? Si els hi dius molts cops ja ho fan. Llavors ja és com un... Ja és com, jo crec que hem d'anar-nos educant amb això i això és... No en tenim. No en tenim i ens fa molta falta. Vull dir, llavors és, ja està. No hi ha un altre.
Doncs se'ns espera, sembla que no farem net els propers dies, veurem què és el que passa, però sembla això, que fins al cap de setmana, no sé què ens depararà la setmana vinent, però fins al cap de setmana tindrem aquests dies de núvols, aigua i, com diuen, que es va filtrant i és molt benvinguda. I el que ha caigut bé, ha caigut això. A les capçaleres de rius, per tant tenim els embassaments plens, per tant, oli en un llum. I la Laura ho apuntava, la C-55, que és aquesta... rèmora que tenim, ja no sé com parlar-ne del que tenim a la C-55, perquè fa anys i panys que en parlem, i ara resulta doncs que el govern de la Generalitat es compromet a tenir enllestit en 3 mesos aquest estudi informatiu, i tornem a parlar ja del 2+2, d'aquesta, sembla que fem sumes o restes amb el 2+1, 2+2, i sembla doncs que va haver-hi aquesta reunió amb la plataforma del desdoblament del C-55, i això s'ha compromès la Generalitat. Clar, és un estudi. És bona notícia, si més no.
Com
sí,
vulguis,
sí, és una bona notícia, perquè sembla que potser hi ha l'esperança, ni que sigui mínima, de desencallar això, perquè nosaltres creiem a Junts per Catalunya en concret, que aquesta infraestructura és vital. Això, tal com està ara aquesta carretera, és un desastre, és una, el que diem habitualment, no? Que és com una ratonera que et quedes allà. Això impossibilita el desenvolupament econòmic i social de la comarca. És fonamental, i veient que hi ha altres infraestructures, altres carreteres, i en el tram de més amunt que es desdoblen sense cap inconvenient, quan aquí fa 25 anys que se'n parla, que fa un temps va sortir inclús en els mitjans, no? Ja fa 25 anys que estem esperant el desdoblament aquest. Doncs és una bona notícia que sembla que es desenroqui una miqueta. El que passa és que és això, no? Que aquesta comarca està, està com està, en part, per la manca d'infraestructures, i aquesta és la principal. Jo crec que és molt bona notícia i esperem que això continuï, encara que sigui lentament, però que diguem una mica d'esperança, perquè si no estem menys tenint una part del país molt important i estem limitant molt la capacitat econòmica i de creixement de la comarca. És un drama haver de baixar a Barcelona a treballar, o a pujar gent. No podem retenir talent aquí perquè la gent que està a Barcelona no venen a treballar aquí, perquè això és impossible, perquè és molt complicat. És tot un inconvenient que això ens limita molt com a comarca, i en fi, i esperem que continuï.
A mi em sembla que tornem al que ja havíem apostat, és a dir,
clar,
hi havia un consens de la comarca que aquí discreparem una cosa, però que era el 2+2, però fins al túnel de Bogunyà, és a dir, fins a Castellbell. Això era consens del Consell d'Alcaldes, consens del Consell Comarcal, consens de tots els partits que hi tenim representació en el Consell, és a dir, hi era l'acord. De cop i volta es rebenta aquest acord, amb un acord precisament entre socialistes, Esquerra i Junts, que són els que estaven els respectius governs, és a dir, l'alcalde de Castellgalí, que a més és diputat, amb el govern d'aquell moment de Junts i Esquerra, i diuen, no, mira, farem un 2+1. Nosaltres el que sempre hem opinat és autopista alliberada, i ara més que es fa la B40. Per què? Perquè desdoblar més enllà de Bogunyà és una destrossa mediambiental brutal, que fins a Brera és una destrossa. Nosaltres diem, el que també impedeix a la comarca desenvolupar-se, i pensant en el tema canvi climàtic, és no tenir un tren en condicions. Tren cap a Barcelona, clar, si es creu el moment que la gasolina no en tindrem, no la podrem pagar, i el cotxe elèctric no és que no el puguem pagar, que a la llarga, si hi hagués, és que no hi haurà materials per fer-ne per tots. Per tant, la infraestructura de futur és el tren, i en aquesta, que justament ara hi haurà unes vagues, nosaltres no hem sigut a la comarca com que capaços, no?, potser col·lectivament, d'articular un tema com el tren. És fonamental, el tren és el més fonamental, el tren cap a Barcelona i de Barcelona cap aquí, òbviament, però també un tren tram, que també l'han parat, crec que prefereixen els busos, però han parat un tren tram que ens relligaria la comarca, que et connectaria gent que ara es para a Montserrat i no ve a Manresa a fer turisme, que vindria. Un tren tram que també estàvem tots d'acord, però que ara de cop a volta, amb un informe que no existeix, s'ha parat. Per tant, jo me n'alegro que recuperi el fet de l'estudi. I nosaltres, com a comuns, escolta, anem tirant amb el 2+1, però fem l'estudi. Però, escolta, si amb el 2+1 més l'autopista encara més alliberada, perquè ara està una mica, i algun trànsit ja ha recuperat, no? Però alliberem-la del tot, que els caps de setmana també ens puguem moure i també pugui venir la gent aquí sense, no? Alliberem-la del tot i llavors calculem si realment com estem. Però que l'aposta de futur perquè nosaltres puguem sobreviure en aquest territori és el tren. M'estava mirant les projeccions de creixement de comarques. No hi som. Okay. I per què no hi som? Perquè els altres, més bé o més malament, un tren trenen cada 30 minuts i semis directes cap a Barcelona, els de Vilanova, els de... tots en tenen. Els que estan més malament són Vic, però allà en aquest cas hi tenen una autovia gratis de moment, però a Vic els hi arreglaran l'R3 i tal. Nosaltres necessitem semidirectes, necessitem que el tren sigui la punta, i a més en tenim dos. És que en tenim dos.
És que pitjor que nosaltres, vols dir que hi ha algú?
Però és que els tenim, és a dir, tenim els ferrocarrils, que podries fer semidirecte, que llavors ens estan dient ara que potser parem a Martorell, que això s'ha de veure per fer transbordament. Al moment que fas un transbordament, escolta, que estem a 60 quilòmetres de Barcelona.
Que vol dir que has de baixar a Martorell i agafar un altre tren.
És a dir, per nosaltres, el tren, ho dic seriosament, per la colla, llavors, per relligar Sant Salvador, Escallús, és a dir, tenim un tren i que el que no arribi en busos, però relliguem-nos primer tots, que puguem venir a Manresa sense cotxe, que la gent puguin agafar el tren i diguin, escolta, vaig a comprar Manresa, vaig a la meva bosseta, saps què vull dir? Hi ha trens cada 15 minuts, que són com un metro comarcal. Sí, però seríem el rei del mambo, que és el que... I acabo aquí. Tota Europa, amb ciutats com la nostra, amb regions, perquè al final és una regió com Berga també, que arribés al tren, som regions, ja ho estan fent. I aquí no sé per què no sé per què sempre anem tard i malament, i per mi ja està, el futur és el tren, la carretera òbviament era un acord que teníem, està bé que el recuperem, però és que la carretera d'aquí 30 anys no ens serveix de res, 20, 15, igual 10, tal com està el panorama mundial, és el tren.
Jo estic d'acord,
llavors serem europeus i moderns.
Jo estic d'acord amb això, eh? El que passa és que crec que primer abans que fer el tren comarcal, que està molt bé,
no, és com una part més,
el que hem de fer és arreglar el tema amb la connexió amb Barcelona.
Sí, per suposat,
perquè
però
és dramàtic, la gent que se'n va treballar i estudiar a Barcelona, que al final s'han de quedar allà,
i que els de Barcelona vinguin aquí,
i que els de Barcelona no venen aquí. Aquí, no, aquí les empreses no poden tenir gent, a lo millor, clar, a Barcelona hi ha molta
no
gent, hi ha
metges,
molt talent, no? Doncs no poden venir cap aquí, perquè tu a un munt de Barcelona li dius que vingui cap aquí a treballar i és que no et vindrà. Nosaltres ho tenim més interioritzat, que nosaltres baixem a Barcelona, no? Que ja és prou complicat, però que vinguin cap aquí gent que potser podrien estar aquí i podríem tenir millors serveis i tot, perquè serien gent, bueno, talent que pots incorporar, no, no, és impossible, impensable sense una infraestructura com Déu mana.
Estem una mica sacsejada d'aquestes.
Sí, sí.
I l'altre és paral·lel, si val 100 milions de, val 100 milions d'euros un tren.
Jo és que per mi són...
Són 4 xavos.
4 xavos, bueno.
No, clar, si ja portes gastats a la ratonera,
com
no sé
estic,
quan.
Com que estic a l'Ajuntament, amb un ajuntament petit, ja. Per mi que aquestes...
Però per un minut serien, Anna?
Però si hi havia els Next Generation.
Ja, sí, sí, sí.
És que s'han deixat perdre. I a la Generalitat té un pressupost de 4.000 milions, no fotem.
Sí, sí.
De
prioritats.
Més, què dic? No, 4,
prioritats,
molt
és qüestió
més
de prioritats. I la Generalitat fins ara, i és igual del color que sigui, eh? Vull dir que no, aquí ara no, vull dir, no ha tingut, potser per culpa del nostre territori, que no hem sapigut el que deia ella, ficar-nos tots d'acord i anar tots a una i fer una unitat amb això i anar a Barcelona a reclamar.
Ja, però quants anys fa que reclama?
25.
Dir, són molts anys.
26 ja deu fer.
Però sí, sí, el passa que hem anat canviant.
Va, no, tota la vida. Jo és que ja,
cada govern, record... és a dir, aquí ens interessos, aviam, reconeguem-ho, l'interès és que el tema no perdés diners, aviam, si és que al final ets al cap del carrer, no? Vull dir, aquest era l'interès. Ara aquest interès ja no hi ha, en el moment en què no hi estan, ens avancem. I diem, vinga, 2+2. No hi estan per uns quants, alguns, no. Però vull dir, va, vinga, 2+2. I quan havíem acordat el 2+2, teníem ja els estudis enfilats. S'arriba aquest pacte, perquè es veu que també saltar l'altra pota del Llobregat és un tema mediambiental i complex, però que al final, no sé si... Saps? Vull dir, es fa aquest acord, per a o per bé, i nosaltres, que som corresponsables, vam dir, ostres, doncs mira, si els hi sembla bé, els més afectats, el 2+1, que és Castellgalí, que és el CUP, és a dir, doncs mira... Anem, mentrestant, per això, traient-li, diríem, a la gent pagament d'autopista, que al final pagament de tots, també, però sí, traient pagament d'autopista. Però, clar, quan tenim el 2+1, l'autopista també una mica més... Tornem al 2+2? Bueno, vale, tornem. I on no ens trobarem és fins a Breda. Aquí sí que ja et dic que nosaltres... Ja vam dir-ho a la cambra, i ho hem dit, nosaltres ja no, perquè és que llavors has de trinxar tot i tens una via paral·lela. Que ara ja, a més té una pota, que és la de la B40, que ja pots agafar per anar a agafar la 2. Si tu fas la C16, ja pots agafar, tarda 6 o 7 minuts més que la C50, però ja pots agafar...
Ja tens una alternativa.
Ja tens una alternativa.
D'això se'n pot parlar, això se'n pot discutir.
Vull dir, què és això?
Sí, sí.
Però jo fins al Castellvell, fins al túnel, doncs perfecte, perquè és la població més gran, que és la de Sant Vicenç, que és que suma molta població, que és el tros que s'encalla més fins a arribar també a l'autopista. I l'autopista necessites alliberar-la més, perquè molta gent de Manresa la va buscar, no? Igualment a Sant Vicenç. Llavors és un embús, és la cosa. Vull dir, que una mica de...
Aquesta setmana també han començat a sortir dades de, és a dir, dels vehicles, de com s'ha descongestionat.
Bastant, ha funcionat.
Amb aquest tema de les 24 hores a dilluns a divendres, sí, de passar per l'autopista, i que, sí, sí, i que és gratis, que també la gent ja demana, doncs, que per tant també va bé el cap de setmana, de que es pogués allargar.
Home, clar, perquè el cap de setmana els perjudicats som nosaltres, en el sentit de dir, mira, si volem anar a Terrassa o
sí,
volem anar, no?
Mm-hmm.
Els de Terrassa volen venir al nostre teatre aquí, que és famós ja,
sí.
Saps què vull dir-te? No sé, doncs que els de Terrassa vinguin a comprar aquí, que fes una passejada.
Jo crec que quan deuen veure el preu de l'autopista...
Bueno, és que clar...
Perquè no tenim un conveni amb Terrassa, per exemple, saps què vull dir-te? Terrassa hauríem de tenir com un conveni, perquè és tan molt gran que ens aniria molt bé que la gent vingués i nosaltres també anar-hi, és a dir, que... I també ens interessa que la gent, doncs, vingui i nosaltres també poder anar, és que no ho sé, falta una mica...
Sí, sí.
Aquesta setmana hem tornat a tenir el desgavell dels trens, de les línies de Rodalies, que hi havia...
Bueno,
diumenge hi ha aquella vaga, aquell acord i d'extremis, i llavors resulta que el dilluns comença el
torn... Jo crec que és l'únic país del món, o no sé si m'ho sembla a mi, perquè al final ja és com tot tan surrealista, no?, que t'organitzen una vaga i hi ha problemes, i quan te la desconvoquen també n'hi ha. perquè no s'havien tingut temps d'adaptar-se a la desconvocatòria, és a dir, què està passant aquí? Jo crec que això és un sabotatge encobert o alguna cosa, perquè no pot ser.
Els maquinistes van dir que no, eh? Que bueno, no hi havia cap mena de vaga encoberta.
I avui veia una, un retall, o sigui, a la Maroteca, el 2009, el 2009, eh? Llavors conseller el Nadal deien, ara sí que ens hi hem fet el traspàs i ara la Renfe ha entès que això és d'una que això ja no és de, ja no, ja ells no manen aquí, la Renfe ja no d'això. Això era el 2009. Jo cada vegada que hi ha un acord de govern per una investidura, per un pressupost, per no sé, a Madrid, cada vegada la contraparteix és no, i a més ara ens traspassaran Rodalies. Però quantes vegades ens les han traspassat Rodalies?
El tema està en Adif, que aquest no és el traspàs.
Bueno, però és que els traspassos de Rodalies és que això és una estafa molt grossa, perquè si tu ets una persona que vas mirant el diari i tens una mica de memòria, vas veient que cada vegada et traspassen Rodalies. I ens l'han traspassat 10 vegades, Rodalies. I resulta que, i ja et dic, el 2009 ja era com, i ens l'han traspassada. I després ha vingut amb, cada vegada que s'ha hagut de 900 investidures a Madrid. Bueno, doncs, la cosa és, i a més, ens pengem la medalla perquè ens traspassaran Rodalies. Cada vegada. I cada vegada el mateix. I és una roda d'aquelles com del hàmster, que no s'acaba mai. I ara, doncs, el mateix. I ara diu, no, però ara, ahir vaig veure que deia un... No, però, bueno, acceptem que no sigui al final. Va sortir la consellera, la senyora Paneque, dient, no, si això sempre, això és Renfe, i seguirà sent Renfe sempre, no sé què diuen ara. O sigui, el que us havien compromès, una vegada més t'enredo, i tu llavors dius, bueno, vale, però d'aquí 2 anys sí, i dius, bueno,
avui compareix, saps? Compareix la Paneque arrel del i la setmana que ve hi ha un monogràfic només per Rodalies.
Clar, que...
Jo crec, jo, quan acabem, perquè aquí hi ha una cosa més important,
no?
Però em va passar l'altre dia una companya de mira que dèieu Iniciativa el 2007, fixa't, ho dic, Iniciativa 2007, Iniciativa... menys AVE i més Rodalies, primer Rodalies,
clar,
any 2007, però no, llavors vam xocar amb tots,
ja.
D'aquí Convergència en aquell moment al Congrés,
bueno.
AVE, PP, AVE, PSOE, PSC, AVE, Esquerra, AVE, perquè que modernitat, no, la modernitat és poder anar a treballar en un lloc que vas ample, que no vas enxuflat en allà i que puguis deixar de pagar tu per anar a treballar, perquè nosaltres sabem molt bé, per treballar ens ha fet falta sempre el cotxe, que el poses tu, te'l pagues tu, és a dir, transport públic és fonamental per les classes treballadores i l'altre també es pot fer, però el que no és normal és que haguis fet uns circuits d'AVE aquí espaterrans, que les grans comunicades són grans ciutats i això hi hagi territoris que anem quedant com un forat del dònut allà enmig, que els de Girona té menys problemes perquè tenen AVE a un preu molt raonable, els de Lleida tenen AVE a un preu molt... Qui no en té? Nosaltres, que som a 60 i a la
Bueno, que et dic, que no hi ha, que hi ha ningú pitjor que nosaltres en aquest moment.
I també ha passat ara que Rodalies, i aquí acabo, Rodalies, clar, com que hem abaixat els preus, en molts casos subvencionats, justament arrel de la pandèmia i veient que, ostres, que, no, que tal, però la gent s'ha enganxat al tren, perquè clar, estalvies molt, no? Ara perquè es traurà per... Veiem com s'arregla, però hi ha hagut una massa de gent que han anat a agafar el transport públic perquè s'havia baratit, que llavors lo malament que ja estava, més el desborde, més la falta de manteniment d'anys. L'època de retallades del 12 al 19 és que no s'havia tocat res d'infraestructures ni que pràcticament res, vull dir que llavors és tot. Les primeres mobilitzacions prèvies al procés van ser reclamant Rodalies, vull recordar. La primera gran manifestació, aquí la historiadora, la primera gran manifestació, i després va venir tot el procés, per dir d'alguna manera, va ser una mani pel tema Rodalies, perquè és un tema que tenim com a societat i com a país molt... I ens posarem d'acord segur.
Segur.
Yeah. Esperem que s'arregli
de casa com a mínim, sí, però vull dir que...
Anem a parlar, doncs, de la, si us sembla, de l'Anna Solà. No sé si tant els oients com els espectadors ara els posarem que se'n vagin cap a les bases de Manresa, perquè allà hi ha dues places que no tenen nom, i aquestes dues places, una es dirà, doncs, Assumpció Balaguer. De fet, l'altre dia la Pilar en el Barrallo ja parlava també, doncs, d'aquest any Balaguer, i l'altra plaça anirà amb el nom de l'Anna Solà. Jo segurament, hi ha moltíssima gent de casa nostra, molts manresans, que no deuen saber qui és l'Anna.
No saben
qui és l'Anna Solà. De fet, va haver-hi una votació pel nom de les places, i els que van guanyar van ser, doncs, el nom de l'Assumpció Balaguer i l'Anna Solà. No sé, comencem primer per la Conxita o per l'Anna. Quin voleu explicar?
La Conxita, és l'artífex del personatge, la que va treure el personatge a la llum. Ella és la biògrafa oficial de l'Anna Sordà. Després jo diré, com a filla,
podré
explicar la resta, però el personatge és d'ella.
farem versió curta, perquè així puguem tocar els temes que ens interessen més.
I té coses molt, 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 molt interessants.
Molt interessants.
Molt interessants,
és que per això ens ha anat bé aquesta activista poder-la treure de l'oblit.
Com la definiríem?
A veure, l'Anna Solà és una noia que als 12 anys es proclama la república. Quan ella tenia 12 anys, perdó, és quan es proclama la república. Esclar, imaginem-se un adolescent que viu tot el que va representar la república pel canvi en totes les coses i sobretot en la dona. Les perspectives que va obrir per les dones la república, que de seguida va haver el dret a vot, ella era petita i encara no va poder votar l'any 33, no? Però clar, ella va viure aquesta eufòria de la república, una família treballadora, sí. Però que com que tenia una germana més gran que ja treballava amb ella, la van poder fer estudiar doncs mecanografia, idiomes a l'home segur, va poder estudiar i era una noia doncs intel·ligent i... què va passar? Que aquesta noia va créixer d'aquesta manera,
podríem dir amb unes llibertats que segurament no?
Sí, el pare lliure pensador, llavors ella, diguéssim, estava al corrent de les noves tendències, el pare la portava a la biblioteca, o sigui, va tenir un bon caliu. Llavors això dona fruits.
Clar.
I un horitzó per les dones, que ara és que no ens el podem imaginar, que evidentment els hi va quedar totalment estroncat, però esclar, una noia que creix d'aquesta manera, jo sempre la poso com a exemple d'això, no?, d'aquest procés, una noia que creix així, esclar, esclata la guerra, ella ja treballa de taquimecanògrafa i
mecanògrafa, sí.
Al departament, a la Delegació d'Economia i Transports de la Generalitat aquí a Manresa, el seu entorn és del PSUC, que hi ha en Rocosa, que és el que va crear el PSUC a Manresa, el seu entorn és del PSUC, i ella doncs ja s'afilia a les joventuts del PSUC. I esclar, a partir d'aquí comença a escriure a la premsa, només en un any escriu 24 articles a la premsa, al diari UGT, que era l'òrgan del PSUC i de la UGT, també s'afilia de seguida a la UGT,
sí.
24 articles a la premsa parlant de la guerra, parlant de temes internacionals, dels locals, de tot. Comença doncs a participar en mítings, això amb, clar, parlem si era de l'any 18, doncs amb 18-19 anys, eh?
Joveneta.
Sí, era joveneta, abans dels 8 anys, tot això abans dels 20 anys.
Impulsa la Unió de Dones de Catalunya, que era l'organització àmplia que pretenien el PSUC, Esquerra, era l'organització àmplia per incorporar dones que no estessin afiliades, que es volia que fos més majoritària. Després, com a organització, també hi havia dones lliures, que era de les anarquistes i les dones del PUM. Però és una de les impulsores de la Unió de Dones de Catalunya a Manresa. Escriu moltes vegades també en nom d'aquestes dones. Bé, evidentment, arriba... s'acaba la guerra. Ella... primer se'n va a Vic, a Montiet, els primers moments, un amic del PSUC li diu de marxar a l'exili, però ella es veu molt jove, ella era molt jove, tenia 20 anys, i no es acaba de veure, li parla de la possibilitat d'anar a Rússia, no?, d'anar a la URSS, i ella, doncs, esclar, diu, no, jo tan jove, on vaig ara per aquest món? Es queda, se'n va a Vic amb el tiet, però a l'abril diu, bueno, a veure, jo...
No he format... Tampoc no he fet res de
no, greu, és no? Que no tenia cap consciència d'haver fet res.
Clar, és que no he fet res.
Ella no havia fet res, era oficinista. O sigui, llavors no sabia que el règim de Franco estava esperant que tornés tothom per passar el que va passar, i llavors ella va tornar.
Torna, bueno, la denuncia...
Sí, van passar dos dies
la estressa de la casa
i la van denunciar.
La denunciar, i aquella família cau en un pou, no només perquè amb ella l'empresonen amb 20 anys, sinó que es queden sense pis, sense feina a l'ajuntament, sí, el pare.
Sí, que l'avi treballava a l'ajuntament i clar, ràpidament
el pare,
fora.
L'avi teu.
El seu pare, diguéssim, l'avi meu, era empleat de l'ajuntament, el van fer fora. Els van fer fora del pis, mare els van incautar béns personals i aquella gent a la misèria i ella a la presó.
Bé, llavors ve el tema de la presó, que el tema de la presó millor que l'expliquis tu, perquè és que l'Anna Maria és una ambaixadora d'aquest tema, perquè és clar, el fet de que la seva mare, que això no passava gaire, tota la vida parlés del que li havia passat, que molta gent va fer silenci,
sí. Ella mai va callar.
Ella ha pogut configurar unes memòries amb moltes anècdotes de dintre la presó, que si les voleu llegir estan al web aquest internet, de memòria.cat, sí, dedicat a ella, que és clar, això, per això vas a instituts i vas a llocs a explicar-ho, perquè, clar, traspua veritat el que expliques, no? Perquè és que és veritat, és ben bé...
Ho tenim tot documentat.
I documentat.
Sí, la meva mare va ser tan prudent de no destruir mai cap document. Tot el que li va passar, tot ho té. Llavors, això ens ha permès, a ella li va permetre investigar, i a mi continuar explicant i arribant fins al fons de la qüestió.
Bueno, sí. I aquí ja només per, evidentment, el tema de la presó, el judici... Nosaltres, jo quan vaig començar a veure algun paper d'ella, que encara ni la coneixíem ella,
no,
ni
no ens coneixíem pas,
és
no?
Perquè dius, com pot ser una noia de 20 anys, una manresana, que li demanin al judici pena de mort?
Sí, sí.
Quan era del PSUC, a veure, i és el que no, però clar, després quan naixeu vas bé, les dones feien més por una noia jove amb una personalitat com la de l'Anna Maria, no? Una noia intel·ligent i tal, lliure, feien més por al règim franquista que molts dels altres homes que pel que siguis van trobar en un lloc determinat, que van anar a la presó, que... feien molta por, les dones feien molta por, i el fet de que li demanessin pena de mort, que això ja ho comentaràs tu, és clar, impressionava tothom, que al final doncs va ser un 12 anys i un dia. Bé, jo només per acabar aquesta versió, diguem-ne, curta, que no és tan curta, bé, llavors hi ha la història d'amor dintre de la presó, que aquest és una cosa que també és de presó a presó, de dues persones empresonades, i després de que el franquisme realment amb una noia com l'Anna Maria Solà li estronca totalment la vida. Totalment. Per què?
Perquè ella surt de la presó, evidentment, i ha de tornar a casa.
Va quedar... Primer va haver d'estar un temps fora de Manresa, perquè no li donaven el permís per tornar, però llavors estava en llibertat vigilada, sense cap accés a la feina, perquè, clar, tenia uns antecedents penals. A més, la Falange havia fet un document conforme, doncs era una persona no poc recomanable. Llavors li demanaven també que fes els serveis socials i li van negar absolutament el dret a treballar, i la van condemnar a l'ostracisme laboral. Llavors ella teixia a casa, feia jerseis, però va quedar completament anul·lada com a dona, com a activista i com a persona, fins que no va obtenir la llibertat definitiva, que va ser l'any 45, però a pesar de tot la negació del treball va continuar igual, perquè clar, ella al haver treballat a la Generalitat ja no hi era, i no va passar cap depuració per anar a cap altre o en estatal, o sigui que ella va quedar eclipsada totalment del món polític i del món ciutadà, perquè és clar, ella llavors es va casar i va sortir bastant malalta de la presó amb un problema de sordera important, o sigui que la seva vida va quedar doncs el fet de ser mestressa de casa i bé, tenir-me a mi i educar-me a mi, i ella va quedar allà tallat una vida que podia haver estat brillant d'activista, però les circumstàncies no ho van permetre.
Com es passa, de la pena de mort als 12-13 anys que explicàveu? Com...
Ara ho expliquem. La pena de mort, o sigui, la pena de mort d'entrada va ser perquè, clar, ella tenia un càrrec important dins de la Generalitat, era secretària del Rocosa, i llavors ella, a més, havia escrit articles, diferents articles al diari, doncs comentant els fets de la Guerra Civil, evidentment a favor dels republicans, i una de les coses que li va servir de prova en el fiscal per demanar la pena de mort va ser un article que ella reproduïa un discurs d'en Companys, que esclar, demanava ajut pels combatents i donava moral a la República, i ella va reproduir igual, i llavors hi va afegir un comentari personal recolzant totes les paraules del Companys. I llavors aquella cosa, aquell paper que el guardem, i va ser el que el fiscal deia: no se le reconoce ningún delito de sangre, ni de robo, ni de saqueo, pero su delito es mucho más grave.
Madre mía.
Ha apoyado y ha prestado sus servicios a la Horda Roja Sepialatista, habiendo alabado y elogiado y seguido al rojo masón Companys. O sigui, això sol, i llavors per la qual qüestió se pide pena de muerte. I la meva mare, que tenia 20 anys escassos, estava, esclar, amb 17 o 18 persones, estava així, quan va sentir, ella no s'ho esperava, per suposat, una pena de mort, no? Quan va estar, quan va sentir pena de mort, diu que la seva sensació va ser com si li tiressin un glaç a l'esquena i es va clavar les ungles, es va fer sang i no se'n va adonar. Quan va tornar a la presó, esclar, les companyes li deien, què ha passat, tan tortura? No, però m'han demanat la pena de mort. I clar, ell no s'ho sabia acabar. Llavors, esclar, va estar 15 dies a la presó que no sabien si aquell, allò es tiraria endavant o no. He de dir que molta gent tirava endavant la condemna perquè ningú apel·lava, perquè els familiars no tenien diners, per lo que sigui. Els meus avis tampoc tenien diners, però tenien un amic advocat, Manresà, que era, es deia Lluís Alegre, que era amic personal del meu avi, aquell home, tot i així es va arriscar a defensar una roja, que deien ells, i va buscar tota classe de vals i de desmitificar tot allò que deien que era tan inflat, i va aconseguir que li rebaixessin la pena de mort a 20 anys i un dia. I llavors, després de passar-se 15 dies a les Corts, no sabent si una nit o altra la vindrien a buscar, perquè això passava, les saques, les famoses saques, passava la monja cada quan, i llavors deia, viva Jesús, viva Jesús, les feia formar totes. A veure, fulana de tal, i millor ho feien i s'equivocava, diguem, la monja com expressament, Maria del Carme, ai no, Josefa, vull dir, hi havia aquest dosi afegida de sadisme o del que vulguis, que a l'hora d'anar a la mort fins a llavors havien de patir les altres també. Però bé, la meva mare al final es va poder deslliurar d'això i la van cridar i li van dir, bueno, ara et quedaran 20 anys i un dia, que per ella va ser un alleujament, però després quan penses que 20 anys i uns dies allà dintre, amb aquelles condicions, també, a veure, és com que et cau l'ànima als peus i ja també tornes a caure una depressió. Però aquesta és la història de la meva mare joveneta a la presó.
Déu-n'hi-do.
És una història dura, que no havia sortit mai enlloc, ha sortit gràcies que la Conxita Perseris es va fer les seves indagacions, ja li vaig poder aportar tots aquests documents que no estaven encara visibles, i la Conxita va elaborar tot una història que és la que ara va compartir a Madrid amb els historiadors de Madrid, i ara s'ha fet, doncs està a domini públic i se n'ha parlat molt, i a Barcelona està molt ben valorat, ha estat en el, quan hem fet la plataforma del Monument de les Corts, ella consta allà, i bé, jo estic per donar les gràcies a tots els que han ajudat a la meva mare a sortir de l'anonimat. I ara més a més us diré una altra cosa, la meva mare tota la vida va tenir la sensació de que això havia de sortir a la llum, i sempre em deia, a mi jo sempre he sapigut aquesta història des de petita, sempre, mai m'ho han amagat, i sempre em deia, nena, no llencis res, mai cap document ni res, i recorda bé què t'estic explicant, perquè un dia o altre això sortirà a la llum. I això m'ho deia potser pels anys 60, anys 70, anys 80, sempre em anava. I clar, ella va morir el 2004, i el 2009 jo vaig conèixer la Conxita, que havia tret una part de la història. Jo vaig pensar, li vaig donar tot l'altre i vaig dir, mira, doncs ara és veritat, la premonició de la meva mare, ara és veritat, perquè hi ha una historiadora que la treu a la llum, i a més aquesta historiadora la transmet amb uns altres historiadors de Madrid que estan fent una tesi molt important de totes les presons d'Espanya, i això ha sortit molt a la llum, de tal manera que clar, jo he anat a Madrid a parlar d'això, a Barcelona s'ha fet un monument, se li ha fet un gran mural, una cosa que tot ha sortit doncs d'aquí, d'aquesta senyora que va un dia per casualitat va trobar una fitxa, i tot això s'ha ampliat, i mira, la mama al final tindrà un carrer i tot, que jo estic molt agraïda a la Conxita, a la ciutat de Manresa i a tots els que han fet possible aquest fet, que per mi és fantàstic, no m'ho podia haver imaginat mai a la vida.
La Conxita, digues.
És que això de les recerques, clar,
ella és la biògrafa oficial de l'Anna Sordà, no, sense cap dubte.
Clar, imagina't, és que ben bé quan vam fer, ja no memòria.cat, amb la Lluïsa Font vam fer un blog que era Manresanes que han fet història, en un moment determinat que vam veure que no hi havia referents de dones manresanes, però de qualsevol món, de la música, de tot, i en vam agafar alguna de cada per dir, bueno, a veure, que hi hagi alguns referents, i de política sé que vam dir, va, un parell de cada partit d'aquestes de la República, un parell d'Esquerra Republicana, tal. I de l'Anna Solà jo havia anat fins i tot a residències perquè havia trobat que la seva germana havia estat en una residència morta. De Santpedor, allò de buscar un fil, perquè esclar, quan la gent et marxa de Manresa, on els busques? Clar. A quina ciutat els busques? A Torredembarra, jo, que és on van anar els seus pares,
sí,
i on van morir.
Ah,
clar, era impossible. Total, que a veure, internet, aquí hem de parlar d'internet. Aquest blog, que el vam fer amb la Lluïsa, així,
sí, sí.
Un blog gratuït d'aquests d'internet, al cap de 3 dies, no només pel blog, sinó perquè Regió 7, a la que vam publicar d'entrada 30 biografies de dones, ens va fer com 2 pàgines amb tot de fotos. I esclar, un familiar del teu home d'aquí Manresa la va avisar. Però esclar, al cap de 3 dies, a sota del bloc et surt l'Anna Solà Sardans és la meva mare. Clar, llavors ja tens el fil. Però aquí tenim moltes dones oblidades que no m'ha sortit una.
No, esclar, és una pura casualitat.
Què és? I després,
primer ja va haver-hi els oblidats de la repressió franquista, perquè l'explicació d'això és que la guerra no acaba amb la república. El que passa després encara és més bèstia,
perquè
va ser la decisió d'aniquilar totalment l'oposició d'una manera física, és a dir, l'extermini, sí. Perquè tens, mentre la guerra tens la desbandar, Guernica,
exacte.
És una bestiesa contra la població civil que no s'havia fet mai i un camp de proves per la Segona Guerra Mundial, sí. Però després tens els camps de concentració, que vaig llegir que el teu pare, jo crec que havia estat on el meu avi, que era Bilbao, bueno, per Bilbao va estar el meu avi, que l'havia d'anar a buscar
també.
La meva àvia. És a dir, els camps aquí, els de França, els que van exiliar-se i van pringant allà, però de tot l'oblit s'han anat rescatant.
Alguns, sí.
I les dones, les últimes.
Exacte.
Però jo vull dir que Catalunya que i Espanya, el tema de la memòria històrica, és a dir, no vam tenir aquí un memorial democràtic o una conselleria per a la memòria històrica fins al primer tripartit, que era un repte també dels d'Iniciativa. És a dir,
immensa.
És una pèrda d'anys de papers, de gent que s'ha mort, de gent que l'hem...
Sí,
no?
Sí,
llavors, vull dir, clar, la història és molt bèstia i clar, condemnaven a mort la intel·ligència, no?
Sí,
i la rebel·lia.
Sí, sí, sí.
Ja ho va dir Mian Estrai, muerta la intel·ligència, és a dir,
i
la teva mare...
Sí.
I hi ha una cosa, amb tota la distància, que em reconec a casa meva, que és que a mi sempre també m'ho van explicar. I el meu pare va fer el suc als 60, el suc dels 60, perquè el meu pare per edat, però els meus avis eren d'esquerra, eren, no? Però eren tots represaliats d'una manera o altra, i un avi en un camp de concentració,
sí.
Però m'ho van explicar, però al voltant pràcticament no explicava ningú, i la meva avi és el que deia, podíem avortar, el meu avi em deia, teníem revistes pornogràfiques a la Rambla tan normals, fins i tot m'havia parlat de drogues, és a dir, hi havia una, és a dir, una tieta, una germana de la meva mare es va treure el carnet de conduir l'any 27, 33, el 33, vull dir, eren lliures. Perdre això, la meva vida, una ràbia a dintre. La meva mare, la generació dels 50-60,
com no?
Fins que la meva àvia començava a explicar, i ens ho va explicar potser més als nets i tots per por. No, però vull dir, clar, si no t'ho expliquen,
no,
hi ha gent que inclús ho va amagar, per
clar,
la por.
La gent ho amagava, tenia
per la gent ho amagava.
Aquest silenci
ha sigut terrible,
és
veritat.
És un plom, era un
sí,
plom,
sí,
vull dir,
sí,
quan
sí.
Expliques, la mare deia això ha de sortir,
sí.
Però imagina't, no, quina por, a qui li dic, qui m'ho vol explicar, als anys 60, impossible, als 70, si fins als 80 i pico.
Un silenci...
I a Manresa encara és un lloc relativament gran, tot i que en aquella època era petit, més petit que ara, i es desconeixia tothom, però amb els pobles petits el silenci aquest encara és més evident, eh? Jo ho he vist, això, vull dir que perquè són coses que queden com latents i no se'n parla, no? I inclús fa un parell d'anys va haver-hi un acte d'homenatge amb un antic alcalde afusellat, bueno,
ja doncs, i jo.
Sí. Tot això, el remoure això, també va portar molta polèmica, perquè, clar, és història contemporània i encara hi ha molta gent viva o fills, que és la primera línia encara, que encara queden, i que, clar, tenen la vivència, o sigui, el silenci aquest, però el que saben és, clar, evidentment, el que els he explicat, només el cercle íntim de la família, i el destapar, o sigui, el fer aquest acte, precisament aquest acte en concret, jo recordo que va haver-hi molta polèmica per això, perquè llavors... hi ha famílies històricament que ara no ho sembla, però que els avis estaven com enfrontats per culpa de la guerra,
bandos,
i
bàsicament, no?
Sí.
I
es denunciaven entre ells i tot això, i són coses que encara en la memòria històrica recent encara hi són, amb la gent del poble tota la vida, i això, un acte com aquest de restitució també va provocar un malestar gran,
sí.
Amb una part del poble,
Ho dic perquè aquestes coses s'han d'enfocar...
El problema és que la història la van explicar els que van guanyar aniquilant les històries.
Però que és molt complicat i que és una feina que feu, crec que és molt valuosa, i que la feu amb molt cuidado, o sigui, d'una manera molt... com molt de desgreuge també pels que s'han sentit, clar, aquí hi ha dos bandos i aquí hi ha els que guanyen, els que perden, i dintre un poble tot això es barreja molt, és molt visceral. I restituir una cosa així és complicat.
No era ni un bàndol, era una legalitat republicana.
Sí,
bueno, que hi ha una sublevació, però mira que aprofita una veïna per fer-te fora de casa, per la causa que sigui.
Aprofitaven això
bueno, per la causa que sigui, per què?
Però que trobo que és una feina que això, si es fa, quan, això d'aquí 100 anys o d'aquí 50 anys, serà molt més fàcil, entre cometes, de restituir la memòria de determinades persones. Ara encara no és fàcil, de vegades, perquè encara topes,
Tens...
això segur que us hi trobeu, perquè...
Sí, tens tota la raó. A veure, a Manresa vam poder començar a posar noms dels dos bàndols, eh? Nosaltres a memòria.cat hem mirat, a veure, sí que vam començar pels morts de la Guerra Civil, vam començar per una sèrie de coses que estaven totalment oblidades, perquè és clar, hi havia víctimes que ja estaven constaven en algun lloc,
els monuments a los caídos por Dios y la patria els tenien tots clars,
però a partir d'un moment nosaltres mirem d'explicar la història dels dos bàndols. Però és veritat que a Manresa vam poder començar a posar noms i explicar coses molt abans del que ha passat en alguns pobles. Mira, en aquest cas que dius, una de les coses que vam anar parlant és de que la majoria de pobles que van tenir alcaldes afusellats, que era el cas, no? També vostre, esclar, gent que no van marxar a l'exili perquè eren conscients que el que havien intentat fer per la població era el màxim de bé. El de Sant Joan deia, per exemple, és que jo vaig mirar que tot Sant Joan tothom tingués pa, per exemple, no?
Sí.
Gent que estaven convençuts que durant aquell temps van fer, i vam mirar que tots els alcaldes afusellats del Bages, que el Bages és la comarca amb més alcaldes republicans afusellats, se'ls hi fes algun tipus d'homenatge. Encara no veu ser els darrers, encara després hi va haver Artés? No, Avinyó. Avinyó encara després hi va haver un acte d'homenatge, i ara al final s'ha fet a tot arreu. Però fa uns quants anys era impensable, això que dius tu.
T'ho dic, que és difícil.
Era impensable, i de mica en mica doncs ha sigut, i encara deu haver aixecat butllofes, no?
Sí, hi ha butllofes que s'han aixecat, però que bueno, que també és necessari de vegades que surtin les butllofes, perquè fins que no s'aixequen les butllofes no hi ha una restitució sencera, perquè clar, és una cosa que es va tapar i va quedar com allà amb su mort, no? I només es vivia dintre la família o dintre del... I el fet d'exterioritzar-ho ja i de fer... Bueno, això sacseja molt, eh?
Sí.
Clar, el poble, en el meu cas, en el nostre cas, és un poble que ha crescut molt. Clar, estem parlant d'una època en què eren molt pocs habitants i, evidentment, tots es coneixien en famílies.
Sí, sí.
Ara, evidentment, el poble és molt més gran, hi ha molta gent que ha vingut de fora que no saben res, totes aquestes històries, no saben res, no? Però... els descendents de totes aquestes famílies i així, se n'en recorden perfectament, eh? Vull dir que és algo que tenen
i aquests tenen la ferida oberta,
i és una ferida que no s'ha tancat, eh?
Uns i els altres.
No s'ha tancat la ferida, eh? I això es veu, eh? I és una llàstima.
Una de les coses, com que els minuts passen ràpid, que sí que em volia parlar, i és la història d'amor a la presó, no? Perquè el pare i la mare, entenc que es van
conèixer de presó a presó, però eren el meu pare, que havia fet la guerra, va marxar de casa amb 20 anys i va tornar amb 30 no sé quants, o sigui, va ser tinent de la República. Però per què? Perquè per no anar al front es va apuntar a l'Escola Popular de Guerra pensant que s'acabaria aviat, i allà va sortir en promoció de tinent, i llavors va haver d'anar al front i comandant soldats, i encara va ser pitjor. O sigui, va fer tota la guerra, va marxar cap a França, la retirada, i va anar per Argelers. I Argelers va posar molt malalt, el van repatriar a Espanya, el van portar a Orduña, llavors Orduña també el van enviar al seu poble, i el seu poble, només arribar, també ja va haver-hi la denúncia, perquè el meu pare era fill únic, i clar, hi havia unes terres allà que l'única parenta que hi havia ja s'havia fet la idea que eren seves, i clar, torna, doncs, denunciat i cap a la presó. Llavors, presó de Valls, presó de Reus, presó de Tarragona, presó de Pilats i presó de la Model, 30 anys de condemna. Per què? Perquè era oficial, era tinent oficial de les forces republicanes. Llavors, mentre el meu pare estava a la Model, clar, la meva mare, que no es coneixien de res, però estava a les Corts, i una companya de la de cel·la de la meva mare tenia el marit a la presó de la Model, que era company de cel·la del meu pare. I bueno, s'escrivien aquells, i la meva mare va enviar una poesia, i l'altre també n'hi va enviar una altra, i llavors van iniciar una correspondència amistosa. I clar, allò, amb unes persones que, joves que estan tancades, es va anar intensificant, i de mica en mica es van anar enamorant. Jo conservo tota aquesta correspondència, i això doncs va durar, la meva mare va arribar a sortir de la presó bastant abans, i la correspondència va durar, el meu pare hi va estar al final 7 anys, i després el van indultar, i ell el podia anar a veure doncs de tant en quant, molt poquet, poder 3 o 4 vegades l'any, el veia entremig de les reixes, no es feia ni idea de com era, però bueno, era l'amor sentimental. O sigui, se'ls hi va anar teixint un sentiment tan fort que ja no es va poder trencar mai més. I quan el meu pare li va arribar un indult, finalment va sortir, perquè mentre el meu pare era a la presó, se li va morir la mare, se li va morir el padrastre, li van saquejar la casa de Vallmoll, o sigui, desastre total, no tenien res. La meva mare tampoc tenia feina a Manresa, és igual, però quan va sortir el meu pare de la presó, directe a Manresa, primera cosa va anar a demanar-li per casar-se, i ella li va dir que sí, sense haver vist mai el poble ni haver vist res, no el coneixia. O sigui, només tenia una imatge idealitzada d'aquell noi, i es van casar d'aquesta manera. I van patir molt de casats, perquè esclar, van haver de reflotar totes les terres, tota una colla de desgràcies que van passar, que anaven la Guàrdia Civil, els hi deien que tenien maquis a casa, estaven fitxats. Nossa. Vull dir, viure al límit. Jo vaig néixer l'any 1948, i això no ho recordo, però deien que quan jo era petita, de tant en tant, doncs a la nit venia la Guàrdia Civil amb els fusells, cap a tal finca, a veure si teniu maquis a casa. O sigui, fer registres aleatoris, i no en teníem de maquis a casa. O sigui, no es vam comprometre més, perquè prou sí. compromesos estàvem. Sí. Però vivien amb aquesta angoixa, aquesta por, o sigui, va ser molt dur. Fins que llavors vam emigrar a Manresa, perquè tot el que havien aconseguit de reflotar les terres, va venir una glaçada i es va fer malbé tot. Llavors vam començar de nou a Manresa, i llavors va ser quan jo vaig viure a Manresa els 3 anys. He estudiat a Manresa durant 20 anys, vaig marxar als 23, o sigui, he sigut 20 i pico d'anys manresana adoptiva, i bé, jo també estimo Manresa per la part que em toca, o sigui, jo sóc de Vallmoll, de Manresa, i molts anys de Barcelona, però una miqueta repartida per tot arreu. I aquesta és la història, o sigui, una història una mica de pel·lícula.
Brutal,
perquè
sí, sí.
Tot això és
es mereixeria...
I ara en aquests moments que això hagi sortit a la llum, em fa molt plaer per ell, sobretot, i perquè la meva mare sempre ho deia. Això sortirà a la llum, un dia o altre, i efectivament ha sortit a la llum, per tant...
I d'alguna manera és una història anònima, a veure.
Ah, sí,
aquesta noia sí que va tenir un càrrec llavors però anònima, que n'hi ha moltes altres,
però
a veure,
de bèstia que jo que sé, que la Tomasa Cuevas o que la, de les del Suc, és a dir, la Tomasa segur que, va, que es deurien conèixer potser a Barcelona, vull dir, però és la mateixa història, però no la sabíem, és a dir, jo que vinc del Suc, és a dir, jo estic molt emocionada avui, m'estic com autocontrolant, perquè per mi això és molt emotiu, vull dir, perquè això és part de la meva història política i de gent que he conegut, vull dir, la teva mare, jo la Núria Català, la Neus Català, és a dir, per exemple, exacte, vull dir, tinc fotos amb la Neus, és a dir, vull dir, és la nostra història del meu
dones
partit.
Dones que s'han arriscat a explicar inclús en moments que no es podia explicar,
que no es podia explicar.
La Neus Català va fer un reportatge immens en una època que
però
no era...
I haver-la conegut en vida hauria sigut brutal. No?
Sí, quan vaig començar amb ella, veure que era de la Joventut del PSUC, el primer que vaig fer va ser anar al PSUC de Manresa, a dir, veure, no tenia...
El PSUC de Manresa té coses dels 60, no té massa cosa d'enrere.
Tothom em va dir, és que d'abans, res... algun que va connectar, algun home que va connectar, ni
clar,
no
el suc es crea, no, el suc es crea gairebé quan està a punt de començar la guerra, perquè ja es veu a venir com una unió per... Esquerra tenia més pòsit en el sentit, i de la part que m'ha agradat, de vegades amb la política que és tan dolenta amb certes coses, veure la lleialtat del suc a la república en la figura del propi president, que no era del teu partit, però tu eres lleial com a suc a la república i al president Companys, no? I això tant és pel Comorera com per ella,
però,
com
sí,
per tot, saps?
Per ella, a més, no vivia molt malament les desavinences dins del bàndol republicà.
Perquè el suc sempre s'ha autoritari.
No, era un llibre dels anarquistes.
Perquè ella no ho entenia, que hi hagués que entre ells els republicans per la mateixa causa es matessin.
Perquè si una cosa t'ensenyava el suc és el valor de la unitat i el ser unitaris i el confluir. Que de fet és la història que el suc ha fet després, no? Creant iniciativa amb el suc, amb nacionalistes d'esquerra, després els comuns. Això ho té el suc.
Em sap molt de greu, molt de gust avui, perquè important avui conèixer la figura de la seva mare.
I a mi explicar-vos-ho, per mi explicar-vos-ho.
Moltes gràcies. Conxita, seguir treballant, eh?
Seguir.
Anna, Laura, moltes gràcies.
Gràcies per convidar-me avui. Crec que crec que la Pilar, que normalment vinc els dimecres, però que hagi coincidit està molt bé.
És fantàstic.
Moltes gràcies. Gràcies.
Molt bé. Nosaltres, que tornem demà. Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Vamos a fer una passió sincronitzada. Soy yo la única pasada. No te vayas. No te vayas con ese señor. Forma esa.
Ah.
He perdido, ¿verdad? ¿Están ahí todavía o no?
¿Qué te jugas?
Son la una en Canarias. Hora 14. 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa.